Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Quina és la frontera entre els drets dels infants i el dret a la salut? Un debat obert des de fa dies a conseqüència de la realització de proves PCR als mateixos centres educatius sense la presència dels pares. És imprescindible que els progenitors hi siguin o és millor que no per reduir els contactes? Hi ha opinions per a tots els gustos, avui en sentirem algunes. Així ho admet la presidenta de l'AMPA de l'escola Joanota Elisenda, Carlota Vives.
Que no han autoritzat directament, i n'hi ha altres que han autoritzat, i els que han autoritzat doncs estan això, no? Demanant a la direcció de l'escola que es pugui acompanyar l'infant, cosa que ja et dic que veig molt difícil i que no ve, ara mateix en la situació que estem vivint, crec que no és dels temes més prioritaris, saps?
Això ha portat algunes famílies a no lliurar signat el document que autoritza la realització de la PCR al seu fill. Des de l'àmbit sanitari, però, recorden que aquesta prova és molt senzilla de fer i, a més, a partir d'avui menys invasiva, tant per alumnes com per a docents. Ho explica la infermera del CAP Sant Fèlix, Maria José Argeric, en declaracions al Cafè de la Ràdio.
Hoy, a partir de las 8 de la mañana, a todas las escuelas de la Metro Nord, solo hacemos ya frotis nasal, con lo cual es una prueba que se ha simplificado muchísimo, tanto para el profesional sanitario como para el propio usuario, para los escolares y para los profesores.
Al llarg del dia s'han fet proves PCR en alguns centres educatius de la ciutat on s'ha detectat un cas positiu. És divendres 25 de setembre, així arrenca el Notícies Migdia.
Titulars.
Pau Durant, molt bon dia.
Bon dia, Núria.
Els carrils bicicleta són una pantalla superada.
Bon dia. L'Ajuntament vol anar més enllà d'aquesta antiga concepció i apostar pels carrers ciclables. Una de les zones on s'hi actuarà a partir de l'octubre és tot l'eix central de Sabadell. El tinent d'alcaldessa d'Equació Territorial, Jesús Rodríguez, diu que la mesura és un primer pas per fer realitat un canvi de la mobilitat.
Es visualitzarà pues, tota la senyalització de l'eix central, gairebé 9 quilòmetres de prioritat bicicleta. És un pas més per poder que la gent es consciencie de que ha d'utilitzar vehicles personals de mobilitat i també és un pas més per poder fomentar la bicicleta i un transport tan adequat com aquest per evitar emissions i tenir una ciutat molt més sana i molt més pues, òptima per viure i conviure dintre de tots d'ella.
A l'octubre començarà la senyalització dels nous espais de prioritat per bicicletes.
Durant el Notícies Migdia d'avui també us descobrirem la temporada que servirà per commemorar el quart de segle dels concerts simfònics de l'Orquestra Simfònica del Vallès al Palau de la Música.
A més, arriba el cap de setmana i arriba, tot i la pandèmia, ple de propostes culturals per fer. Les repassem d'aquí uns minuts.
I el Centre d'Esport Sabadell ha fet oficial ja l'arribada de Juan Ibiza.
El central esquerrà de 25 anys s'incorpora cedit per part de l'Almeria i avui ha completat el primer entrenament amb els seus nous companys a Sant Oleguer. En roda de premsa, el tècnic Antonio Hidalgo no ha descartat la seva presència a Mallorca i ha assegurat que és complementari amb Grego Sierra, l'altre esquerrà de l'eix de la defensa.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Anem a la pàgina de serveis. Portes del cap de setmana, comencem fixant-nos en la previsió del temps. Oriol Rodríguez, molt bon dia.
Hola, bon dia. La jornada d'avui comença amb una temperatura que ha baixat una mica, sobretot en zones més altes, però aquest descens es notarà sobretot a mesura que vagi avançant la jornada. De fet, la temperatura màxima d'avui serà clarament més baixa que la d'ahir i la mínima de la jornada registrarà al final del dia. S'espera una jornada en conjunt assolellada, això sí, amb algunes nuvolades que al llarg de la tarda poden deixar el cel estones mig ennuvolat, fins i tot poden arribar a caure 4 gotes, especialment cap al nord de la demarcació. Però, per altra banda, el protagonista del dia a les comarques de Barcelona serà el vent. Vent de component nord i oest que bufarà fort, fins i tot amb cops molt forts, que poden arribar a superar els 70 a 90 km per hora, sobretot a la meitat sud de la demarcació. De fet, per aquest motiu hi ha vigent un avís. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Comprovem ara com funciona aquesta hora el transport públic, una informació que ens acosta des del Transmet. El David de Toro, molt bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. Doncs, primer de tot, advertir els usuaris que per treballs d'infraestructura a l'estació de Barcelona-Sants, els trens de la R2 de Rodalies de Catalunya incrementen el temps de recorregut en apropar-se a l'estació, amb demores d'entre 15 i 30 minuts. Sense deixar Rodalies, també hi ha afectacions per obres de millora a les línies R1 i R4. Pel que fa a la resta de línies de Rodalies, així com metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat, circulen en aquests moments amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. I finalment, recordeu que metro, ferrocarrils de la Generalitat i tram funcionen tots els dies fins a les 12 de la nit. De moment, això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, David. Molt bon dia. Pel que fa a la situació del trànsit, ara mateix només cal destacar una incidència a la C-55, on hi ha circulació amb algunes retencions a Castellbell i al Vilar, tant en direcció a Abrera com en direcció a Castellgalí. Passen 6 minuts a 2:15. Entrem en matèria.
La notícia del dia.
Les proves PCR que es facin als centres educatius de Sabadell a partir d'avui seran menys invasives. Fins ara es feien un frotis de nas i faringe, però ara serà només nasal. Ho ha confirmat Maria José Argeric, infermera del CAP Sant Fèlix, en una entrevista al Cafè de la Ràdio. La mesura no només s'aplicarà a la ciutat, sinó que des d'avui es procedirà de la mateixa manera a tots els centres educatius de la Regió Sanitària Metropolitana Nord on s'hagin de realitzar aquests tests. Argeric defensa que la PCR és igual d'efectiva, però més fàcil de pair, en especial per als més petits. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. La infermera del CAP Sant Fèlix ha explicat que la prova nasal té la mateixa fiabilitat que la que arriba a la faringe, que es continuarà fent de manera ordinària fora dels centres educatius. L'objectiu del canvi, que a partir d'avui entra en vigor a la ciutat, és simplificar el mètode i fer-lo més simple, tant per als professionals com per als alumnes i també pels docents que s'hi sotmetran. Maria José Argeric també ha insistit que la PCR no es una prueba dolorosa y envía un mensaje de tranquilidad a las familias.
A veces se puede ver que una persona adulta o incluso un niño sale de la PCR con lágrimas, pero no está llorando porque no le hemos hecho daño. Es un acto reflejo, ¿eh? Entonces, a lo mejor sí que es verdad que esas lágrimas que se ven puede parecer que se ha hecho daño, pero para nada se hace daño. No es una prueba dolorosa, es una prueba que es sencilla.
De fet, la sanitària ha assenyalat que el test en si és fàcil de fer i opina que el més complicat són totes les mesures de seguretat que li acompanyen. Per això, quan realitzen les PCR a les escoles, intenten crear un espai el més amable possible.
En el ámbito escolar esto nos lo pone más fácil, pues porque como vamos a hacer PCR a un grupito, pues no cuesta nada. Primero, porque explicamos muy bien a los niños para tranquilizarlos la sencillez de la prueba y tenemos esa precaución de, como estamos un poquito alejados de ellos, nos quitamos la mascarilla para que nos vean la cara. Y yo creo que esto amabiliza un poco la situación y ya está. Y precisamente hacemos esto pues porque somos conscientes de la barrera que supone llevar una mascarilla y que tú solo veas los ojos del sanitario que te va a hacer la técnica.
Argeric ha comentat que seguint els protocols establerts, els resultats de les proves s'acostumen a conèixer en 24 o 48 hores i que es poden consultar a través de l'espai La meva salut. En cas de positiu, la família ha d'informar el centre i el CAP per iniciar el circuit de recerca de contactes i d'aïllament. Segons ha avançat la infermera sabadellenca al Cafè, avui s'han fet algunes proves d'aquest tipus en diferents centres educatius de la ciutat, tot i que no ha concretat en quins.
Precisament la realització de PCRs als infants ha aixecat molta polèmica entre els familiars. Diversos pares i mares han denunciat que els alumnes han de fer-se la PCR completament sols, és a dir, sense la presència d'un tutor o del pare o la mare. Per aquest motiu, alguns dels progenitors han decidit no firmar l'autorització que el Departament de Salut Pere requereix per poder fer proves als estudiants.
Sí, aquests pares i mares es reafirmen amb que la PCR és una prova dolorosa i que, per tant, els haurien de poder acompanyar en el moment en què el realitzen el test. Natàlia Tierno, membre de l'AMPA de l'Escola La Trama, recorda que els infants ja passen les vacunacions escolars sols.
Jo veig bé que els hi passen a l'escola perquè, a veure, els CAPs i tot plegat està molt saturat. Llavors, em sembla una manera bona de centralitzar-ho. I després, a veure, esclar, si hi ha nens que són aprensius i la prova és molesta, I clar, penses que anar acompanyat dels pares és millor, però en realitat quan els hi posen les vacunes, ja, em sembla que no sé si és a tercer i després a sisè els vacunen a l'escola. I a vegades et fas una mica més els valent amb els teus companys, ho fas conjuntament amb els nens. Jo soc de l'opinió que no ha de semblar tan greu.
Per la seva banda, Carlota Vives, presidenta de l'AMPA de l'escola Joanot Elisenda, defensa que cal donar un vot de confiança a la direcció de l'escola, tot i que admet que en aquest centre hi ha un grup de pares i mares que no han volgut firmar l'autorització.
Clar, perquè hi ha pares que volen acompanyar i hi ha altres pares que no volen que entrin els pares a l'escola. Saps què et vull dir? Hi ha una mica aquest conflicte i crec que les direccions de l'escola, si has entrat en alguna escola aquests dies, doncs prou li ho tenen com per sobre haver de gestionar els pares que entren, m'entens? O sigui que jo penso que s'ha de tenir confiança amb l'equip docent, amb l'equip de direcció de l'escola, en què prendran les mesures i sobretot els més petits sempre se'ls mima més i se'ls cuida molt més.
Actualment a Sabadell hi ha 17 grups bombolla confinats per haver estat en contacte amb un positiu.
Tot plegat mentre estem a l'espera de la futura vacuna que lluiti contra la Covid-19. Precisament, la Universitat Autònoma de Barcelona està treballant en 6 partícules diferents que poden servir per crear-ne una. Actualment, les seves investigacions es troben en la fase preclínica, però abans d'acabar l'any podrien començar a provar les candidates amb animals per conèixer la seva eficàcia. A part dels científics de la UAB, a tot el món hi ha 200 laboratoris treballant per trobar una vacuna pel SARS-CoV-2.
Més enllà dels 7 prototips més famosos que estan en les fases més avançades de les investigacions, la majoria de recerques es troben en aquesta fase preclínica, com la que està duent a terme des del grup d'enginyeria cel·lular i tissular de la Universitat Autònoma. Segons ha explicat el seu director, Francesc Gòdia, la UAB tindria sobre la taula fins a 6 candidates per convertir-se en una vacuna. Són les anomenades BLP, partícules semblants al virus en les seves sigles en anglès.
Tenim com 6 possibilitats de combinacions de diferents BLPs, VLPs d'aquestes que et deia. Ara, d'aquestes 6, en triarem les més eficients. Com ho farem, això? Ho farem amb un estudi in vitro, enfrontant aquestes VLPs amb anticossos del SARS i veient quines VLPs tenen més afinitats. D'aquí ens en quedarem, imagina't, amb dues.
Ara,
aquestes dues. Ara ens aniríem a el que deus tu, l'experimentació preclínica amb animals.
En funció de com reaccionin aquestes partícules en els animals, es podran començar a superar les fases fins a la vacuna. Per entendre com es construeixen, els investigadors creen unes partícules que tenen dues parts. L'exterior és la que imita la forma del virus de la Covid-19 perquè és el que fa que el cos reaccioni i generi anticossos. Ara bé, la part interior no té càrrega vírica com el SARS-CoV-2, sinó que s'utilitzen proteïnes menys nocives, com ara pot ser la d'un refredat comú. Així el cos es protegeix del Covid, però sense haver de passar per la malaltia. Gòdia ha explicat que la ràpida resposta al coronavirus és possible perquè s'han aprofitat investigacions anteriors per readaptar-les a la lluita contra el SARS. Ara bé, en el seu cas, necessiten col·laboració ciutadana per poder finançar les pròximes proves clíniques amb animals. S'hi pot participar a través de uab.cat/mecenatge i és una investigació on també hi participa l'Hospital de Sabadell.
Doncs precisament sobre l'evolució del coronavirus a Sabadell us hem de dir que avui s'han registrat ja, des de l'inici de la pandèmia, 3.849 casos confirmats per PCR, 19 més que en el darrer balanç. Comptant totes les proves, la xifra de casos s'eleva a 4.469. Des de l'inici de la pandèmia, la població ha registrat 381 defuncions, les mateixes que en el darrer balanç. El risc de rebrot torna a baixar 7 punts i està en 163,49, per sota dels valors de la setmana del 8 de setembre. La velocitat de reproducció, la R, està en 0,95, superior, això sí, a la setmana anterior, quan era de 0,87, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 81,61 casos per cada 100.000 habitants. Hi ha 47 pacients ingressats, els mateixos, 4 dels quals a l'UCI.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Són pràcticament 3:15. L'Ajuntament vol convertir l'eix central de la ciutat en un espai de prioritat per a bicicletes. Així ho ha anunciat a Ràdio Sabadell el tinent d'alcaldessa de l'àrea de cohesió territorial, Jesús Rodríguez, coincidint amb la Setmana de la Mobilitat Sostenible. A principis d'octubre es presentarà la nova senyalització amb l'objectiu de fer visible la necessitat de canviar el paradigma de la mobilitat a la ciutat.
Per Rodríguez és important començar a canviar el cotxe per la bicicleta i els patinets elèctrics. Un canvi de paradigma, diu, que ha de començar per l'eix central de la ciutat, amb 9 quilòmetres d'ús prioritari per aquests vehicles.
Era la de l'eix central, el ciclable. Per nosaltres, jo des del meu punt de vista crec que serà un canvi de concepte a la ciutat, posar la centralitat de la ciutat des del nord fins al sud a l'eix principal comercial i de població, canviar la prioritat i que sigui les bicicletes la prioritat, anant desplaçant el cotxe i que visualitzi tothom l'aposta del canvi de cicle que hi ha del segle passat en aquest.
A banda de convertir l'eix central en una via ciclable, també es vol donar més recorregut a la mesura de tallar-lo al trànsit els caps de setmana i festius perquè en facin ús els vianants. Mentre s'estudia com fer-ho, el govern municipal ja ha decidit tirar enrere algunes iniciatives de l'executiu quadripartit, com el petó i adeu. El tinent d'alcaldessa creu que no és una mesura adient.
Sempre allò del petó i adeu, que fomentava el transport en cotxe privat a les escoles, doncs és una cosa que jo crec que en aquest mandat desapareixerà, perquè hem de potenciar doncs, que la gent pugui utilitzar el transport públic o pugui anar caminant o en bicicleta, no? I per això jo crec que hem d'anar a fomentar mesures que no siguin potenciar el cotxe i potenciar més el tema de la bicicleta i els patinets, no?
Segons Rodríguez, a través de la taula de mobilitat es buscaran complicitats entre els agents socials i econòmics per poder anar creant espais per vianants a tota la ciutat. Aquest és el primer pas, assegura, per fer efectiu el canvi de model de mobilitat a Sabadell.
Un apunt de política, el tinent d'alcaldessa Pol Gibert ha estat reescollit primer secretari del PSC de Sabadell en l'assemblea telemàtica que el grup municipal va celebrar ahir al vespre. Gibert ha agraït via Twitter la confiança renovada en la seva gestió i ha assegurat que cal seguir el ritme dels grans reptes que la formació ha assolit en poc temps. Ha rebut el suport del 93% de la militància. La nova comissió executiva estarà formada per 15 persones. Entre les principals secretaries hi haurà els també regidors Eloi Cortés, Idees i Programes, Sònia Sada, Formació i Mar Molina, d'Acció Territorial. L'exregidora Anna Carrasco serà la secretària d'Organització. Gibert és el primer secretari de la formació socialista des del 2017, quan va ser escollit pel càrrec per primer cop. Abans ja havia estat primer secretari de les Joventuts Socialistes des de l'any 2015. Activada la prealerta del Pla Vencat per episodi fort de vent a Sabadell durant el dia d'avui.
El Procicat va activar l'alerta i al vespre en diferents punts de Catalunya i aquest matí ha impulsat la prealerta a la ciutat. Des de l'Ajuntament recomanen a la ciutadania extremar les precaucions en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
L'Associació de Veïns de la Creu Alta entregarà aquest cap de setmana el Talleret d'Honor.
El guardó s'havia d'entregar durant la Festa Major del barri, suspesa per la pandèmia. L'acte s'ha reprogramat per aquest cap de setmana quan s'havia de fer l'aplec de Junqueras. Jordi Turguet, vocal de l'entitat, destaca que el guardó aquest any és doble. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
També ens ha passat doncs, com a tothom. També teníem previst fer un aplec una miqueta adaptat a la situació, però que també intentava portar alguna cosa de la Festa Major que no s'havia pogut fer, i res de res. Sort que com que ara ja n'hem après, doncs ja teníem un pla B, i el pla B és el que acabarem portant endavant.
A part de l'entrega del Talleret d'Honor, únic acte de l'aplec de Junqueras d'aquest any, també s'ha editat el diari de la Creu Alta.
I en successos cremen 5 contenidors i un vehicle al carrer Parafita.
El foc s'ha declarat aquesta nit passada quan faltaven 10 minuts per les 12 en uns contenidors de reciclatge. Les flames van cremar totalment 3 contenidors, n'han afectat parcialment 2 més i també un vehicle estacionat. Les causes de l'incendi encara es desconeixen.
Continuem endavant, us ho hem dit en titulars. Arriba als 25 anys la temporada de Simfònics al Palau en aquest curs 2020-2021 per part de l'Orquestra Simfònica del Vallès. Començarà aquest dissabte amb una sessió doble de Carmina Burana de Carl Lorff al Palau de la Música Catalana. Abans del muntatge es podrà veure avui mateix al Teatre La Faràndula de Sabadell, pel qual queden molt poques entrades a la venda. El lema escollit és «La música no és de qui la fa, sinó de qui la necessita».
El seu gerent Òscar Lanuza diu al programa del Cafè de la ràdio que el secret de l'OSB és com un miracle amb bones aliances.
És una mena de miracle, no?, que propostes culturals que impliquen aliances entre diferents actors siguin tan resistents al temps i que es mantinguin. Per tant, jo diria que és un petit cas d'èxit i que va d'alguna manera en el tarannà de la Simfònica de teixir aliances amb els principals actors del sector cultural. I igual que hi ha aquesta aliança amb el Palau de la Música, que ja porta 25 anys, l'aliança encara més antiga amb l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell.
La Simfònica del Vallès va sospesar si ara és el moment de fer un muntatge grandiloquent com Carmina Burana. I la resposta ha estat que sí, i és que no han tingut cap dubte a l'hora de plantejar la celebració en el context actual. Ara bé, ho han fet amb la consciència d'evitar les aglomeracions, també adaptant els assaigs a les mesures de seguretat. S'han pogut reubicar la majoria de produccions al calendari, tot i que alguna podria acabar passant a la temporada següent. Si compten el Carnaval dels Animals amb els Brothers Bros, música de pel·lícula, Wagner el Senyor dels Anells i el Somni d'una nit d'estiu, entre d'altres. I després hi ha les Joies de la Corona.
Per una banda tenim aquest Requiem de Verdi, que també es podrà sentir a Sabadell el 27 de març i que és una obra monumental que esperem que tingui molt d'èxit. És un Requiem, és una missa de Requiem d'un compositor d'òperes, és un Requiem molt, molt operístic i la Simfònica és una orquestra molt, molt d'òpera, conjuntament amb els Amics de l'Òpera de Sabadell. Per nosaltres és molt especial poder dur a terme aquesta obra i segur que la farem. Si no la fem aquest any, la farem el següent, però és una obra que ens fa especial il·lusió. Jo després tornaria a assenyalar la novena de Beethoven.
L'OSB ha explicat que vol retre homenatge a tota la gent que ha marxat i ha sofert durant el període de la pandèmia del coronavirus.
L'Orquestra Simfònica del Vallès obre foc avui divendres a la ciutat, però el cap de setmana també ens permetrà escoltar contes, visitar exposicions de reconeguts sabadellencs o gaudir de performances per tots els públics. Amb molta il·lusió i ganes, reprenem avui la nostra...
L'agenda.
Amb aquesta força que sembla que se'ns obri la terra sota els peus, arriba aquesta nit a 8:45 al Teatre de la Faràndula el concert Carmina Burana de Carl Orff. Interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès, el seu gerent, Òscar Lanuza, diu que us afanyeu, que queden poques entrades.
Amb moltíssimes ganes i amb moltíssimes ganes de trobar-nos amb el públic. Ens costa que el públic també està amb aquestes ganes. Vull dir, les entrades per avui no estan exaurides del tot, perquè encara queden unes poquetes a la venda. També és cert que hi ha una restricció d'aforament important per poder fer el concert amb les màximes garanties, però sí que la resposta del públic podem intuir que és aquesta frisança de voler retrobar-nos després de tants mesos per compartir música i per compartir aquests valors.
Acompanyant l'OSB, la soprano Alicia Amo, Benyat i Iarte Tenor i Toni Marsol Baríton, així com el cor jove de l'Orfeo Català, tots dirigits per la batuta de Xavier Puig. El pintor sabadellenc Alfons Borrell exposa a la ciutat que el va veure créixer. El barri de Covadonga i l'Acadèmia Belles Arts mostren treballs de l'artista per qui la pintura consisteix en impulsos emocionals i d'estat d'ànim. De tendència abstracta, en les seves últimes obres treballa la fugida del color de la taca. Diu que el color és invasor.
Si t'imagines tu que el mar sigui una mena de cubell, una mena d'espai en el qual aquella aigua és color, és tint, blau, ultramar... Si tu per aquelles coses et fiquessis a dins del mar i sortissis de color tenyit de blau, no? Vol dir que el color és invasor. Si tu passes per no sé, la Mata de València, que és una mena d'avet d'allà dalt del Pirineu, tens la sensació que et tornes verd.
Borrell defuig l'apel·latiu de Rothko català perquè troba que ell i el pintor letó no han fet coses similars. Divendres a la tarda se celebra a Calestruc, fàbrica de creació dels arts en viu, una suite ibèrica d'arts visuals. Ens ho explica l'Òscar Abril Escasso, curador de la nau Estruc.
La jornada Música d'Acció és un programa de performance de quatre artistes de la península ibèrica que treballen la performance en general i en particular la música d'acció, és a dir, aquella performance que té a veure amb el gest però també amb el so. Llavors, l'activitat d'aquesta tarda és també la sessió d'apertura d'un festival metropolità que té lloc a Sabadell, a Barcelona i a l'Hospitalet, que té el títol d'artefacte música d'acció.
Els artistes Nieves Correa, Isabel Corullón, Doctor Truna i Rubén Barroso començaran presentant el seu propi treball i a les 9 de la nit actua la Reflux Orquestra, formada per artistes visuals i de performance que recuperen cançons del grup Fluxes dels anys 60. Aquesta cita és molt recomanable als que us agraden les arts en viu, les accions sonores, radicals i heterodoxes, però pensades per tots els públics i amb una dimensió molt lúdica. Ara una activitat familiar, relet, relet, petits, petits. És a partir d'un any. Compte que cal inscripció. Serà aquest dissabte a les 11 del matí a la Biblioteca de Can Puiggener, a la plaça del 1 de maig, número 1. La funció és a càrrec de Clara Gavaldà, qui us endinsarà en les històries explicades i en les cançons cantades que configuren aquesta sessió per participar tant els més menuts com els que no ja ho som tant. Vaja, per fer caure la bava a petits i grans.
Una mà lliure. Teniu una mà lliure? A veure, aquestes mans lliures... Molt
bé. Coronavirus, coronavirus.
Es mejor eso que morir.
Los chinos inventaron el coronavirus.
Coronavirus.
Esto se van a volver aquí a Apocalipsis Zombie o algo así.
La ciencia ficción solo me ha traído tristeza y sufrimiento.
L'univers del fantàstic a Quimèric.
Cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenges a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Fantasia, terror, ciència-ficció a Ràdio Sabadell.
És perfecte.
Notícies migdia.
Dos minuts i mig per arribar al punt de les dues, minuts que dediquem al repàs de l'actualitat més enllà de la ciutat. Xoc entre el Ministeri de Sanitat i la Comunitat de Madrid sobre les mesures de contenció del virus.
Primeres diferències en públic entre la Comunitat de Madrid i el Ministeri de Sanitat després que Pedro Sánchez i Isabel Díaz Ayuso pactessin un espai de coordinació per respondre a l'increment de contagis. El viceconseller de Salut Pública, Antonio Zapatero, ha anunciat que s'amplia el confinament a 8 àrees bàsiques i en total en seran 45, amb més d'un milió de persones afectades. Les restriccions afecten fonamentalment a la mobilitat i no es permeten entrades i sortides a aquestes zones si no és per motius laborals, anar a l'escola, al metge, per tenir cura de terceres persones o bé per raons de força major. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha volgut comparèixer a la mateixa hora que ho feia Zapatero per deixar clares les recomanacions del govern espanyol. La més destacada és confinar per àrees bàsiques tota la capital espanyola, així com els municipis de la comunitat que tinguin una incidència acumulada de més de 500 contagis per cada 100.000 habitants els últims 14 dies.
I atenció, almenys 4 ferits per arma blanca en un atac prop de Charlie Hebdo, a París.
Almenys 4 persones han quedat ferides per arma blanca a prop de les antigues oficines del setmanari crític Charlie Hebdo a París. Segons la policia, 2 dels ferits estan molt greus. Es desconeix però si l'atac té algun tipus de relació amb el setmanari o si es tracta d'un atemptat terrorista. L'atac ha tingut lloc al districte 11 de París. L'haurien comès 2 persones que s'han donat a la fuga i ara la policia els busca.
Doncs sembla que ja hi ha un detingut per aquests fets. I acabem el president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha manifestat un enorme pesar per l'absència del rei en l'acte d'entrega dels despatxos als nous jutges que s'ha fet aquest matí a Barcelona, un tema que portarà cua de ben segur. Fins aquí el Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González de les Vies de So. Recordeu que podeu trobar aquests i altres temes al nostre portal de continguts, radiosabadell.fm, i més ampliats també a partir de les 4 als butlletins i a les 7 al Notícies Vespre. Ara tota la informació esportiva a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.